Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, Mariano Tazzioli fa anys que dona vida a alguns dels personatges més icònics de l'animació. Aquest dissenyador de personatges 3D santcugatenc ha participat en projectes guanyadors d'Oscar i Emmy i ha treballat per a gegants de la indústria com Disney, Netflix i DreamWorks. Les seves creacions es poden veure des de Guru, Mi Villano Favorito 4, fins al capítol Hibaro de Love, Death and Robots. Ara, amb l'estrena de la nova sèrie Tu amigo y vecino Spider-Man, disponible a Disney+, Tazzioli explica en una entrevista al magazín Faves Comptades com ha estat treballar en un projecte que ret homenatge als còmics clàssics d'Amazing Spider-Man i per què creu que personatges com Spider-Man o Superman són els nous mites de la nostra era. Podeu llegir l'entrevista completa a www.cugat.cat. Junts per Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució per avançar amb els intercanviadors ferroviaris a Sant Cugat. El grup parlamentari, a instàncies de Junts per Sant Cugat, insta el govern a exigir al govern espanyol la signatura del conveni per l'execució dels dos intercanviadors abans del segon trimestre de 2025. Amb el conveni signat, la Generalitat podrà encarregar els avantprojectes a ferrocarrils i així fer realitat una demanda històrica que millorarà significativament l'articulació ferroviària del Vallès, segons ha assegurat el partit en un comunicat. 7 dotacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya han treballat per extingir un incendi en un habitatge a Vallpineda, un dels barris de Molins de Rei a Collserola. El fum de l'incendi era visible des d'alguns punts de Sant Cugat. El foc ha afectat un habitatge i massa forestal. La UES de tenis taula ha sumat 3 medalles de plata al torneig estatal disputat a Tarragona. Mariona Moné en juvenil, Chiang Xiuzhu en infantil i Cristian Callejón en cadet han finalitzat en segona plaça en aquesta competició que ha reunit els 40 millors jugadors i jugadores de l'estat espanyol. 8 balistes santcugatencs han participat en aquest campionat estatal. L'atletisme santcugatenc ha sumat 3 medalles de plata al campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Galur. Jael Betsué ha finalitzat subcampiona a la prova de 60 metres llisos amb una marca de 7 segons i 18 centèsimes. Betsué ha ocupat el segon esglaó del podi després que la guanyadora, Maribel Pérez, es decidís per la foto finish.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
11:04 del matí, obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimarts i com sempre ho fem en companyia del periodista i escriptor Víctor Alexandre. Benvingut.
Bon dia, Carme.
Molt bon dia. Avui ens portes no una figura, sinó un tema, un concepte que és la lluita feminista, que encara avui dia, segle XXI, continua. El que passa és que una mica transformada, no?
Sí, bé, diguem que en una part del món, la nostra, doncs els drets de la dona estan molt més reconeguts que en una altra part del planeta. És a dir, que encara hi ha molta feina a fer, oi? Però en el nostre sector, diguéssim, doncs déu-n'hi-do el que s'ha avançat quan mires enrere. Falta moltes coses, però déu-n'hi-do el que s'ha avançat, és veritat. Però el cinema ho ha de reflectir, tot això, perquè el cinema ha de ser un mirall de la societat. I ho ha reflectit. Hi ha un cinema feminista, diguéssim, des d'una òptica que podríem considerar des d'una òptica feminista, que aborda temes doncs, com poden ser el dret a l'avortament, el dret de vot, que sembla una cosa increïble, però que fins fa no fa gaire les dones no podien votar, en països que considerem molt avançats, com per exemple Suïssa. I després doncs, hi ha temàtiques diverses que vinculen a la dona. Per exemple, hi ha una pel·lícula molt de l'any 54, que és La Sal de la Terra, que jo recomano sempre a tothom perquè és boníssima, continua vigent, té més de 70 anys, i, o 70 justos, i bé, són uns miners que fan vaga i s'enfronten amb els patrons, però en realitat no se'n surten i finalment són les dones les que agafen el brau per les banyes i els primers sobtats que les dones facin això no són els empresaris, sinó els propis marits, que diuen, però les dones, què ho he de fer aquí al mig? No?
Sí.
I elles ho solucionen.
Doncs avui aquest moviment, el moviment feminista, reflectit a la gran pantalla, a Cinema a la Xarxa.
Continguts en xarxa.
Querrás una galletita, ¿a que sí?
Ya conoces a Vera. Se encuentra un chico desamparado, sin familia, le trae a casa y le invita a cenar.
Esa mujer tiene un corazón de oro. Eres afortunado.
Creo que Red sería un buen marido para una buena chica.
Buenos días, señora Drake.
Hola, señora Fowler.
Bien, querida. Lo primero que hay que hacer es poner agua a hervir.
¿Qué tal lo de la otra semana?
Como de costumbre.
La chiquilla estaba nerviosa, ¿no?
La atendí bien. La tranquilicé un poco.
Como siempre, ¿no?
Queremos hablar con la señora Vera Drake. ¿A qué viene esto?
Sé por qué están aquí.
¿Por qué estamos aquí?
Por lo que hago.
¿Y qué hace usted, señora Drake?
Ayuda a chicas jóvenes.
¿Ayuda a chicas jóvenes?
¿A quién pueden recurrir? No tienen a nadie y yo las ayudo. ¿Puedo irme a casa ahora, por favor?
No, señora Drake, me temo que no.
¿Cómo pudo hacer eso?
Sé que piensas que hizo algo malo. No podemos fallarle.
¿Le estás pidiendo que la perdone?
Sí. ¿Se da cuenta de que es un acto criminal?
No, querido. Así lo llama usted.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquests fragments que hem escoltat pertanyen a la pel·lícula britànica El secret de Vera Drake, del 2004, de Mike Leigh, interpretada per una portentosa Imelda Staunton, que va ser nominada a l'Oscar a la millor actriu i que malauradament no va guanyar. Li va prendre Hilary Swank per Million Dollar Baby, de Clint Eastwood. La raó per la qual he escollit El secret de Vera Drake és perquè avui dedicarem el nostre espai el cinema feminista. És a dir, a pel·lícules que aborden la figura de la dona des de temàtiques diferents. El cinema, com tots els altres àmbits de la societat, ha estat des de sempre un univers genuïnament masculí dins del qual la dona tenia un rol secundari. I, en el cas de les actrius protagonistes, gairebé sempre centrat en el físic. Ara les coses han canviat una mica i cada vegada apareixen més pel·lícules que parteixen d'un marc mental femení i que ens mostren determinades realitats des d'un prisma igualment femení. Aquest és el cas del Secret de Vera Drake, que parla d'una dona mare de família, de classe treballadora, que es guanya la vida com a dona de fer feines de gent rica, però que també ajuda noies joves a avortar, ja que la llei ho prohibeix. La descobreixen i això té greus conseqüències per a ella, per a la seva família i per a les noies que ella va ajudar. Imelda Staunton hi fa un paperàs, i l'Acadèmia de Cinema del Cinema Europeu li ho va reconèixer donant-li el premi a la millor actriu pel seu treball. Un altre títol de marcat caràcter feminista és Sufragistes, també britànica, del 2015, dirigida per una dona, Sarah Gavron, interpretada per Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep i Anne-Marie Duff. El moviment feminista, en aquest cas concret, el moviment sufragista va néixer al Regne Unit a principis del segle XX amb dones de classe obrera que van lluitar pels seus drets, uns drets que, pel fet de ser dones, la llei els negava. Un dels més significatius és el dret de vot. Les dones no podien votar perquè es considerava que estaven incapacitades per discernir per si mateixes sobre política o sobre qualsevol altre tema que no fos la maternitat o la vida domèstica. La lluita de les sufragistes va ser tan dura que va tenir greus conseqüències per a moltes d'elles, perquè ho podien perdre tot. Podien perdre la feina, els fills, la casa. El personatge que interpreta Helena Bonham Carter està inspirat en dues dones que van existir realment. Edith New y Edith Garrod.
El voto femenino, el poder está en vuestras manos.
A nadie le importa eso.
A algunas sí, así que no seas bocazas.
Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres.
Eres una esposa, mi esposa. Y ese es tu papel.
Ya no puedo seguir así.
No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno!
¡Por el voto femenino!
Tenemos que cortar el centro de comunicaciones.
Mi trabajo es aplicar la ley.
No puedo cumplir una ley que yo no he redactado.
Se ha llegado a un estado de anarquía que debemos atajar. Castigue a los responsables de la forma que sea.
¡No! ¡No! ¡Oh, mamá!
Les impediremos que sigan.
¿Qué van a hacer? Encerrarnos a todas. Somos la mitad de la humanidad. No pueden detenernos a todas.
Queremos quebrantar las leyes. Queremos redactar las leyes.
El único camino es avanzar.
Yo no soy ni más ni menos que usted. Venceremos.
Sufragistes, una pel·lícula que parla dels enormes costos que han tingut les conquestes socials de què gaudim avui. Coses com el dret de vot de les dones, avui normal, eren impensables anys enrere arreu del món, per estrany que sembli. Entre els anys 1905 i 1914, en només 9 anys, a Anglaterra es van empresonar més de 1.000 dones que defensaven el dret de votar. En aquest sentit, les dues activistes en què es basa el personatge que encarna Helena Bonham Carter van existir. Com he dit abans, Edith New era una mestra infantil que va morir el 1951. I Edith Garrod, que era una de les líders d'una organització anomenada Unió Social i Política de les Dones, va ser molt persistent en la necessitat que les dones tinguessin coneixements de jiu-jitsu, ella mateixa en tenia, o de defensa personal per poder defensar-se d'agressions masclistes. Va morir el 1971 a l'edat de 99 anys. Una pel·lícula també formidable, de temàtica feminista, molt més encara, molt més bona que aquesta que ara hem, de la qual en parlàvem, és L'assalt de la Terra, del 1954. Aquí l'acció se situa l'any 1951 als Estats Units, concretament a Nou Mèxic, en una empresa de Zenc. Es produeix una vaga, les negociacions no prosperen, la vaga s'allarga, hi ha esquirols, es formen piquets, els empresaris aconsegueixen eliminar els piquets per la via judicial, i sembla que els vaguistes, que són tots homes, estan a punt de perdre la batalla. Però aleshores entren en acció les dones dels miners, amb qui ningú no hi comptava. I quan dic ningú, vull dir absolutament ningú. No sols no comptaven els empresaris, sinó que tampoc no hi comptaven els seus mateixos marits. L'escena que ara sentirem és una assemblea en què hi participen els miners i les seves dones, i hi ha posicions molt enfrontades.
Presidente, si nos rendimos ahora, si obedecemos el Tab Harley, seremos tontos y cobardes. Solo hay una salida. Hay que luchar. Luchar contra ellos.
¿Cómo? No tenemos nada. Nos arrestarán.
Pues que nos arresten. ¿Es todo lo que les preocupa? ¿No se dan cuenta de que están arrestando a nuestra unión?
¿Vamos a escondernos detrás de nuestras mujeres?
Los hombres discutían. No dejaban de hacer discursos. El hermano Barn tenía razón. La compañía nos tenía en sus manos. Parecía que la huelga estaba perdida.
Presidente, escúcheme. Si lee detenidamente el requerimiento judicial, verá que solo prohíbe los piquetes de mineros en huelga. Las mujeres no somos mineros en huelga. Nosotras seguiremos con los piquetes. No se rían. Nosotras tenemos la solución y no vosotros. El hermano Quintero tenía razón al decir que perderíamos 50 años de lucha si perdemos la huelga. Vuestras mujeres e hijos también. Pero os prometemos que si las mujeres ocupamos vuestro lugar en los piquetes, la huelga no se interrumpirá y ningún esquirol os quitará vuestro trabajo.
Si permitimos que nuestras mujeres se mezclen en este asunto, nos vamos a convertir en la burla de todo el movimiento obrero.
Hermano, estás equivocado. Las hermanas pueden ayudarnos. Ellas no se manchan por prestarnos ayuda. Ellas son nuestras compañeras.
¿Y qué es peor?
Luz preguntaba qué era peor. ¿Esconderse tras las faldas de una mujer? ¿O caer de rodillas ante el patrón?
L'assalt de la Terra, una pel·lícula extraordinària. Si no l'heu vista, us la recomano. Fa 70 anys que va ser rodada i es manté ben viva. Per si fos poc, el rodatge va tenir molts problemes perquè era l'època de la cacera de bruixes als Estats Units i tant el director Herbert Biberman com el productor, el guionista, el compositor i l'actor Will Gere estaven a la llista negra del Comitè d'Activitats Antinordamericanes. Però bé, un altre film acusat de caràcter feminista, per bé que en el moment de la seva estrena, el 1991, no va ser percebut així, és Thelma i Lewis. Ara sí que se li reconeix. Ara sí que és una icona, però tres dècades enrere no se li van veure tots aquests atributs. Ara és diferent perquè hi ha hagut una presa de consciència profunda de les dones en relació als seus drets i es para atenció en detalls que aleshores van passar desapercebuts. Un dels retrets que es feien a Thelma i Lewis és que vexava els homes, perquè tots els personatges masculins eren negatius. Això no és cert, però encara que ho fos, caldria pensar en els milers i milers de pel·lícules que hem vist en què les dones que hi apareixen són mers objectes decoratius o de suport dels personatges masculins. I tanmateix, no hi ha hagut mai cap rebombori. Cosa que és una llàstima, ja que tractar la dona com un ésser sense gruix, merament físic, creat per divertir els homes o per fer-los de minyona, sí que és una vexació. Això sí que és una autèntica agressió de gènere. Recordem que en el film, també, a Thelma i Lewis, també hi ha una escena en què un individu intenta violar Thelma, Gina Davis, però que no ho aconsegueix perquè apareix Lewis, Susan Sarandon, i el mata quan ell persisteix en la seva violència. Aquesta acció, la de matar-lo, també va ser criticada per violenta. La violació, paradoxalment, no va rebre aquest qualificatiu. Només el fet de matar el violador. la violació no cridava l'atenció. En realitat, Susan Sarandon fa el mateix que hem vist fer a infinitat d'homes en infinitat de pel·lícules, en aquesta escena. Però el fet que sigui una dona qui ho fa, talment com si se saltés una norma no escrita al cinema, fa que una part del públic ho percebi com a molt més violent. Si una dona mata, és més violent que si ho fa un home. D'acord amb la cultura patriarcal, una dona com cal no es defensa davant d'una violació. Una dona com cal plora. I és que, amics, encara ens queda un llarg camí per recórrer. Ara, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, escoltarem una de les cançons de l'esplèndida banda sonora de Thelma i Lewis. És la balada de Lucy Jordan, de l'any 1974, que la canta Marianne Faithfull. Parla d'una dona de classe mitjana, frustrada i desencisada, que viu els seus dies denudint a mestressa de casa en una ciutat americana, qualsevol, elaborant somnis que mai no es faran realitat. Lucy Jordan s'imagina a si mateixa en una torre amb jardí, estimada per mil amants i dormint tota nua, acaronada per perfumats llençols de seda. Fins la setmana vinent, amics. Jordan, in a white suburban bedroom, in a white suburban town, as she lay there, neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange, and the room went spinning round. In a sports car with the warm wind in her hair, so she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized. Her daddy's easy chair. Her husband, he was off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming out.
Continguts en xarxa.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Avui ens endinsem en un descobriment fascinant que podria obrir una nova finestra a l'univers, la detecció d'un neutrí d'origen còsmic amb una energia descomunal, 10.000 vegades més alta que la que es pot aconseguir als acceleradors de partícules més potents del món. Aquest esdeveniment, captat per un telescopi submarí a la Mediterrània, ens permetrà explorar fenòmens astronòmics, astrofísics, que fins ara escapaven als nostres ulls. Què implica aquest descobriment? Quines portes obre per a la ciència? Ens ho explicarà el nostre astrofísic i divulgador científic de capçalera, Joan Anton Català. Molt bon dia.
Molt bon dia, Alba.
Quina ha estat exactament la notícia? Intentarem fer-ho senzill dins, sí, de la dins de la complexitat, sí, d'aquest descobriment, perquè tots siguem capaços d'entendre l'abast, mm-hmm, de la notícia.
Sí, perquè és complex. Quan parlem de partícules fonamentals, neutrins, ara ho explicarem, és bastant complicat. Però, com deies, ho simplificarem i has fet una entradeta perfecta perquè la capçalera de la notícia és aquesta. Ens ha arribat un neutrí. Després explicarem que és molt difícil detectar-los. Els anomenem les partícules fantasma, mm-hmm, per aquesta dificultat que tenim, perquè som capaços de travessar tot el que troben pel davant, també els nostres detectors. Doncs hem detectat un neutrí que venia del fons de l'univers. Més o menys sabem la direcció de la qual venia, però no sabem del lloc exacte del qual venia. En una energia, abans has dit una xifra descomunal, i ara te'n diré una altra, en una energia que equival a 100 bilions de cops l'energia que porta la llum que veiem, 100 bilions de cops superior a la llum. Això és un descobriment fantàstic, primera perquè detectar un neutrí dels trilions de neutrins que ens arriben ja és una cosa que dius uau, però a més descobrir aquest en particular doncs ha estat molt interessant perquè, com deies, això ens obre una mirada diferent a l'univers.
Comencem pel principi i pel més bàsic. Què és un neutrí?
Un neutrí és una partícula fonamental. Les partícules fonamentals són aquelles que creiem que són indivisibles. Atenció, Alba, perquè ara quan explicaré partícules, tots tenim al cap, i jo també ho reconec, pecador, tots tenim al cap boletes.
Uh-huh.
No són boletes. Això era el model tradicional. L'àtom, les boletes que giren, que són els electrons. Uh-huh. La mecànica quàntica ens va ensenyar que no són pas boletes. No sabem ben bé què són, però boletes no són. Són com una mena de núvols.
Doncs ho hem de desterrar, això,
sí,
del nostre imaginari.
Sí, el que passa que ens va bé perquè si no ens perdem. I jo no culpo a ningú perquè ara, mentre estigui escoltant això, pensi en boletes. Mm-hmm. No es pot culpar d'això. Són partícules fonamentals que vol dir que són indivisibles i formen part del model estàndard de partícules que avui tenim i fan una família també amb els electrons, amb els muons, amb els tauons, altres partícules. Totes aquestes i els neutrins formen una família que es diuen els leptons, però aquí la cosa important a entendre és que són partícules fonamentals, és a dir, que són els maons últims de la natura, igual que ho són els electrons, igual que ho són els quarks, igual que són els fotons, són noms que potser ens sonen.
Ens sonen una mica més.
Doncs els neutrins també estan avall de tot, són els maons.
Fins ara no s'havien detectat neutrins tan energètics.
No.
Per què és tan sorprenent aquesta troballa?
Primera, perquè detectar un neutrí ja és una cosa increïble.
Tot i que hi són cada moment, eh?
Oh, mira, ara tenim una altra xifra, que la recordo més o menys de memòria. Em puc equivocar una mica, però és igual. Si m'equivoco en una xifra tan immensa, a ningú li sabrà greu. En aquest moment, cada centímetre quadrat del teu cos està sent travessat per 260.000 milions de neutrins a cada segon.
És al·lucinant.
Cada centímetre quadrat del teu cos. Aquests neutrins venen del Sol, perquè el procés de fusió nuclear del Sol genera com a subproducte neutrins. És com, mi, no m'interessa, els neutrins els alliberen.
Les deixalles.
Sí, exacte. Això es genera dins del cor, del Sol, que és on es fa la fusió nuclear, travessen tot el Sol sense xocar contra cap àtom, surten, venen en 8 minuts, pràcticament una mica més de 8 minuts són aquí, t'entren, travessen el teu cos, surten pels teus peus, continuen travessant tota la Terra i surten per l'altra banda de la Terra sense xocar contra cap àtom per viatjar per l'univers quasi infinitament. Això és un neutrí. Imagina't, eh? Per tant, d'alguna manera, quan posem detectors per detectar neutrins, els neutrins travessen els detectors, no hi xoquen i, per tant, no deixen senyal del seu pas. I això és un problema. Per tant, detectar un sol neutrí i és fascinant. A més, detectar-lo en una energia tan tremenda com aquest...
Sigut com una carambola.
Exacte, no? Ha estat absolutament casualitat. De fet, el joc és aquest, eh? El joc, Alba, és posem detectors, que després explicarem com som, com són, i esperem. Ens seiem i esperem a veure que algun neutrí dels trilions que passen per allà tingui la bondat de xocar amb un àtom del detector i dins, què ha passat.
Ens has explicat que els neutrins són partícules gairebé que gairebé no interaccionen amb la matèria, ara ens deies, que travessen el nostre cos. Com s'ho fan els científics per detectar-los, si és que travessen pràcticament tot sense deixar rastre? Com ho hem fet aquesta vegada?
L'estratègia dels nostres detectors de neutrins, que és com una estratègia bastant moderna, però que està millorant força, és posar uns detectors que tenen gran quantitat de matèria. És a dir, com més matèria tinguin, més probabilitat hi ha de que alguns dels trilions de neutrins que passin per allà doncs, interaccionin amb un àtom. Doncs posem grans quantitats de material, això poden ser àtoms, grans piscines amb gasos, amb líquids molt densos, però l'estratègia és enfonsar aquests detectors sota quilòmetres de gel, de roca o d'oceà. I dius, un moment, quin sentit té diríem, enfonsar això, justament quan volem que detecti neutrins. Perquè la idea és, si alguna partícula xoca contra algun àtom del detector, segur que és un neutrí. Perquè cap altra partícula s'haurà atrevit, haurà pogut travessar quilòmetres de roca, de gel o d'aigua sense xocar contra res per xocar contra el detector. Per tant, si detectem allà un xoc, molt probablement, quasi segur, que és un neutrí, que és l'única partícula que pot travessar tot aquest escut. I així és com tenim els detectors. Llavors tenim detectors sota roques, tenim detectors sota l'Antàrtida, sota quilòmetres de gel, i els detectors que han fet aquesta troballa són dos detectors que tenim a la Mediterrània, a 2.000 i pico i 3.000 i pico metres de profunditat, que estan en construcció.
De fet, no estan acabats encara, eh?
No, i per tant ha estat com, uau, mira, que bé, no?
Abans de ser acabats...
De seguida ja hem descobert, per tant, què no descobrirem quan ja estiguin perfectament funcionant.
Quina és la funció d'aquests telescopis aquàtics, que possiblement molts de nosaltres desconeixíem ni que existissin aquests telescopis, ens els imaginem sempre, clar, no? Terrestres. I per què es construeixen sota l'aigua? Ara ens explicaves que era l'única manera de detectar aquests neutrins a través...
Sí, perquè, mira, si el poséssim en superfície, hi ha moltes altres partícules que detectaríem, que xoquen contra el detector, que no serien neutrins. Poden ser muons que venen de l'atmosfera, en fi, moltes partícules. La idea és com sabem, com discriminem, que realment és un neutrí. Doncs l'estratègia és aquesta. Escolta, m'enfonsem-ho avall de tot, cap altra partícula podrà arribar, i no ens preocupa que hi hagi quilòmetre de gel o d'aigua, perquè el neutrí ho pot travessar. Per tant, el neutrí és absolutament igual.
És una superpartícula.
Exacte. Per això n'anomenem la partícula fantasma. Fantasma, per aquesta dificultat que té de travessar-la. Ara et donaré una altra xifra, però aquesta la recordo també de memòria, però la considero al·lucinant. Si volguessis tenir un 50% de probabilitat d'aturar un neutrí, 50%, hauries de construir un mur de plom d'un any llum de gruix.
Mare meva!
Això són 9.500 bilions de quilòmetres de gruix de plom, i tot i això, només tindries un 50% de probabilitat de travessar un neutrí. Aquí l'estratègia, com et deia, era, com que en venen tants, no només venen del Sol, és que venen de les explosions de supernova de l'univers, venen de les nostres centrals nuclears. Les nostres centrals nuclears fan una cosa que es diu fissió nuclear, que no té res a veure amb el que fan els estels, però un subproducte també són els neutrins, que s'escapen d'allà, travessen les parets del reactor nuclear, i els tenim per aquí. És a dir, estem rebent constantment una pluja. I també hi ha neutrins del Big Bang. El Big Bang, en el precís instant de creació de l'univers, va omplir, entre cometes, perquè al final l'univers és buit, però el va omplir de neutrins. Tot aquesta pluja constant està travessant tota la matèria, nosaltres també. Com que n'hi ha tants, Aquesta és la cosa. Tot i que és tan difícil detectar-los, de tant en tant en detectem un. En detectem dos, saps?
Ara que parles del Big Bang, aprofito, perquè he llegit, no?, que aquest descobriment ens obre una finestra a l'univers. Per què?
Perquè tot el que sabem, pràcticament tot el que sabem de l'univers és a partir de la llum, amb tots els seus formats. Llum visible, rajos X, ultraviolats, rajos gamma, ràdio, microones... I tenim telescopis que estan especialitzats en cadascun d'aquests rangs, no? Telescopis òptics, que són els típics, no? De tu, aquells que tots tenim ara...
Els que tenim a l'imaginari.
Els radiotelescopis, que també els tenim al cap, no? Que aquests veuen, miren, entre cometes, en llum d'ones de ràdio. No? També en tenim de rajos gamma, d'infrarrojos... Però tot, al final tot això és llum, amb qualsevol dels seus formats. Això ens obre una altra finestra, perquè el neutrí no és llum. I el neutrí és un excel·lent viatger, per això que acabem de dir, travessa quantitats, distàncies tremendes sense interaccionar amb la matèria, i, per tant, si som capaços de detectar neutrins, que cada cop ho serem una mica rona més, i de conèixer la informació que porten, podrem desvetllar l'origen del neutrí. Podrem estudiar el fenomen que ha creat aquell neutrí sense utilitzar la llum. Per tant, és com un complement a la llum. És com si estiguessis dibuixant un quadre i el comencessis a pintar de colors. Ja no és blanc i negre, aquest quadre. Ja comença a tenir matisos, no? I el matís és perquè ara tens dos missatgers.
La llum, a part de la llum...
Ara, els neutrins. Bueno, ara, en algun moment. Ara comença... Ara just
l'inici de tot plegat.
Sí.
Parlant d'aquest neutri en concret, quines són les possibles fonts de l'origen d'un neutri tan energètic com aquest?
L'origen ha d'haver estat cataclísmic. Ha d'haver estat un esdeveniment, això, un cataclisme que hagi accelerat la neutrí en aquestes velocitats. Se sospita de dos possibles mecanismes, una explosió d'una supernova, que són aquests moments finals dels estels més massius, més grossos. Pensem que la supernova, que genera una energia tremenda, són explosions tremendes, la major part de l'energia que s'allibera és en forma de neutrins. A vegades pensem que és en forma de la llum que veiem d'una supernova, no? El boom i tota aquella llum. No, no, no. La major part de l'energia es desprèn, s'allibera en forma de neutrins. Podria ser un neutrí d'una supernova llunyana, o bé l'altre fenomen que se sospita és d'un forat negre cruspint-se matèria. El material, quan cau en un forat negre, ho fa en espiral, fins que no entra dins el forat negre, s'escalfa a milions de graus, allà és capaç d'emetre llum, rajos X, rajos gamma, ones de ràdio, això ja ho detectem, també s'emeten neutrins. Per tant, podria ser també un neutrí accelerat en un procés cataclísmic d'un forat negre empassant-se un objecte molt gros. Imagina't, doncs, un estel sencer.
Tenim les eines ara per ara per determinar l'origen dels neutrins?
No exactament, però mira, el detector que hi ha, aquest de la Mediterrània, té un avantatge, que són dos detectors que estan separats, de manera que...
Una França i una Itàlia,
sí,
si no m'equivoco, no?
Sí, sota el mar, eh? De manera que podem... triangular no, perquè triangular serien com a mínim tres, però sí que treballant ells dos en paral·lel podem més o menys saber d'on ve aquell neutrí, perquè si no és que no sabríem apenes d'on ve, no? I aquí el que s'ha vist és que això, que ve del fons còsmic, per entendre'ns, que no hi ha un objecte pròxim en el qual puguem associar aquest neutrí. Però més enllà d'això, no. Encara no estem a la fase en què, com sí que estem amb la llum, on podem dir exactament... I ja no em refereixo a la llum visible. Per exemple, una emissió de rajos X. Avui podem saber exactament d'on ve. Però encara no estem aquí amb el tema dels neutrins.
Estem a les beceroles, diguéssim, no?
Sí, a pàrvols, totalment.
Quines implicacions té per al descobriment, per la comprensió de la física de partícules i de l'astrofísica fins i tot? No sé si el model que tenim de partícules és definitiu, si ja ho sabem tot,
no ho sabem.
O tenim coses que poden anar canviant a través de la informació nova que ens arriba, com
exacte,
la d'aquest neutrí.
Exacte. Això és com tot a la física. Nosaltres intentem entendre una cosa que es diu natura. La natura es deu estar partint de riure quan ens veu, no? I diu, pobrets humans, estan intentant entendre justament allò que els ha creat, no? És una cosa molt és fascinant. I constantment estem creant models. Nosaltres necessitem crear models per entendre, i creem el que nosaltres anomenem, sent amb un pecat de manca d'humilitat, lleis de la natura. Per això que la natura es deu estar fotent, no vegis com. Hem d'anar modificant, tal com veiem que aquestes lleis i aquests models ens funcionen durant un temps, i després, tal com anem avançant, veiem que hi ha forats, i llavors és quan revolucionem i creem el següent model. I així hem anat avançant la ciència, i és la manera. Aquí ens passarà igual. Ara tenim un model de partícules que es diu el model estàndard de partícules de fa molts anys, on hi són els neutrins, els electrons, els quarks, que és un model que no falla entre cometes, mai, ara comença a tenir forats, els explicaré, i és molt sòlid. És el model que hem utilitzat per explicar tot el, pràcticament tot el que tenim. Des de com funciona la memòria d'un ordinador. Mm-hmm. Sense aquest model no podríem ni tenir ordinadors, imagina't. Tot això ens ha funcionat molt bé, però ara comença a haver-hi alguns forats negres, diríem ara, aquest model. Per exemple, no sabem què hi ha dins d'un forat negre. No sabem quina mena de material, quina mena de partícula pot haver-hi dins d'un forat negre. No sabem què hi havia en el precís instant zero de l'univers. Tot això ens fa, per tant, pensar que la nostra física no és l'última, no pot ser l'última, perquè no podem explicar aquestes cosetes. Mm-hmm. I a més, si volem explicar com funciona un neutrí, ens hem d'anar a la mecànica quàntica, però en canvi, si volem explicar com funciona l'univers, ens hem d'anar a la relativitat de l'Einstein. No té sentit que haguem de triar una o l'altra. Per què no hi pot haver una única física que puguem crear que doni solució a tota la natura que veiem? Per tant, no estem a l'última fase, ni molt menys. El model estàndard de partícules haurà de revolucionar-se.
Revisar-se.
Estem amb l'expectativa de que això pugui passar a breu, perquè necessitem això. Aquestes revolucions el que fan és un salt endavant. Saps? Mm-hmm. D'alguna manera, destrueixen una mica, però per construir cap endavant. Necessitem ja aquesta revolució.
Aquest descobriment podria tenir aplicacions pràctiques en el futur. Parlo, per exemple, de noves tecnologies, avenços en la comprensió de l'energia i de la matèria.
Sí, podrien tenir-la, sobretot, més... A veure, al final tot reverteix. Perquè molts cops ens pensem, o ens preguntem, i és molt honesta la pregunta, mm-hmm. no? I tot això per què? No? En què m'afectaran a mi? Bueno, molta de la tecnologia que tenim ara, comentàvem, la memòria dels ordinadors, sí. Per tant, el que funciona un mòbil, el que funciona un ordinador, el que funciona tot, doncs depèn de la nostra... es basa en la nostra comprensió de la mecànica quàntica, mm-hmm. per exemple. Doncs tot això al final reverteix. Els neutrins encara som lluny de que puguin revertir, de que el coneixement pugui revertir. Per això arribarà. Els neutrins ens poden, per exemple, explicar fenòmens de l'univers que no entenem. No entenem què és la matèria fosca, que és una mena de matèria que hi ha allà, domina en un 85% sobre la matèria ordinària, sobre nosaltres, les estels, les galàxies, i no sabem què és. No sabem què és l'energia fosca, que és la bufera que està fent que s'infli l'univers i que s'expandeixi. Els neutrins ens poden ajudar molt a comprendre això, però encara els neutrins ens amaguen moltes coses i abans no puguem... dins la tecnologia quotidiana nostra, adoptar coses que ens vinguin dels altres, crec que passarà temps.
Passarà sí, molt temps. Sí. Aquest tipus de descobriments sovint passen una mica desapercebuts pel gran públic, mm-hmm. perquè cal concentrar-se i prestar atenció per entendre'ls. Per què creus que la detecció d'un neutrí còsmic hauria de ser una notícia destacada? De fet, ho hem pogut veure en molts mitjans que se n'han fet ressò, i això ens dona una pista, no?, de la importància del descobriment, però per què hem d'estar atents i fer aquest esforç, diguéssim, d'entendre què és tot això?
Primer, el que tu deies, això d'una titulars, perquè és una troballa important des del punt de vista científic, és molt, molt destacada. Però més enllà d'això, pel públic en general, jo penso que són aquestes notícies que et fan aturar-te una miqueta i pensar. I dir, uau, en quina natura vivim? És fascinant, en quin univers vivim? I, per tant, quina sort tenim de viure en una natura tan complexa com aquesta, on els humils humans encara estem intentant entendre això, no? I pensar que en aquest moment que tu i jo estem parlant ens estan travessant trilions de neutrins, bé, jo, que no em digueu, és una cosa fascinant. Per tant, més que entendre el detall, que és molt complex, és el wow, aquesta cosa que
aquesta
genera.
Aquesta fascinació que
aquesta
ens produeix.
Aquesta fascinació i també la fortuna, el sentiment de ser afortunats que et genera.
Joan Anton Català, moltes gràcies per acompanyar-nos, per ajudar-nos a entendre millor l'abast d'aquest descobriment. Crec que com a mínim tenim ja una base per saber què és un neutrí i tot el que això implica. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Alba.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus, Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Sant Medí és el copatró de Sant Cugat i per celebrar-ho, cada 3 de març té lloc una pleca popular. Natura, germanor i tradició són els ingredients principals que fan possible la plec de Sant Medí, que tindrà lloc dilluns que ve. Per conèixer els orígens d'aquesta tradició i per saber com ha anat evolucionant al llarg dels anys, avui ens acompanyen el Joan Manel Montcau Pujol, que és membre de la Penya Regalèsia. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I l'Àngels Auladell, que també és membre de la Penya Regalèsia. Àngels, bon dia.
Hola, bon dia.
Si us en recordeu, podem explicar una mica la llegenda, perquè, clar, una celebració com aquesta sempre té una llegenda al darrere. Algú la pot explicar així ni que sigui molt ràpidament?
Bueno, l'explico, a veure si surt ràpidament. Espero que després ens haurem una mica de la Penya Regalèsia, també.
I tant. Home, no ens estarem aquí tot el programa parlant de la llegenda. Per això dic que molt ràpidament expliquem, perquè la gent entengui el sentit. Per què una fava, per exemple, no?
Molt bé. És llegenda història. S'explica que en el segle IV hi havia persecucions cristianes i en el camp, i en on està situada l'ermita, hi havia un pagès que es deia Madí, que hi tenia l'hort. I entre les coses que hi plantava, hi plantava faves. En aquell segle IV hi havia persecucions cristianes i el bisbe de Barcelona, que es deia Sabé, fugia d'aquestes persecucions per refugiar-se al castell del Vallès, que és on ara tenim el monestir. Mm. És un castell que amb el temps es va enrunar, però van aprofitar, sobretot l'emplaçament, ja està una mica els fonaments, per després construir el que ara és el nostre monestir de Sant Cugat. Passant el bisbe per l'hort del Madí, el va trobar que estava plantant faves i li va preguntar el camí per anar-hi. I ell li va ensenyar, seguiu la vall entre muntanyes i el cap de... d'una bona estona, ja veurà una fortalesa, aquell és el castell del Vallès. I així s'ho va fer, el bisbe va emprendre camí cap al castell. Al cap de poc van passar els soldats perseguidors i van trobar el pagès en l'hort i li van preguntar si havia vist el bisbe. I ell va dir, sí, no fa gaire passat per aquí que anava al castell del Vallès quan jo plantava faves. I en aquell moment les faves van florir, van créixer. El pagès va quedar... parat, estabornit, no s'ho podia creure. Les faves triguen 90 dies a créixer. Un pagès va dir, això no pot ser, això és un miracle, això és una senyal. Repetia, quan passava el bisbe, jo plantava faves. Els soldats no s'ho creien. Deien, aquest pagès deu ser un cristià i ens diu això perquè deixem de veïtar-lo. Amb unes faves tan altes és que ja fa tant temps que ha passat per aquí que ja no el trobarem. Aquest pagès ens està mentint. Però el pagès deia la veritat i insistia, quan ha passat per aquí, ha passat el... jo plantava faves. Total, que no se'l van creure, també el van agafar, van emprendre tot el camí cap al castell, i allà al castell van trobar el bisbe. I tant en el bisbe com en el pagès els van martiritzar fins a la mort perquè no van renegar de la fe cristiana. Així tenim Sant Sabé, que és un dels pocs bisbes canonitzats de la catedral de Barcelona, només n'hi ha 4, un és Sant Sabé, i tenim Sant Medí, que és el nostre copatró. I això és el miracle de les faves que van florir de cop per protegir el bisbe, però van servir per fer-lo sant. Com veieu, això és una història i llegenda, però jo sempre acabo aquesta explicació amb una frase d'un poeta que diu: Las leyendas son historias que vienen de siglo en siglo y de labio en labio.
I per tant s'han d'explicar.
I s'han d'explicar, i saber.
I s'han d'explicar sobretot a la gent més jove, a la gent nova que arriba a la ciutat, perquè, Àngels, com li expliquem a algú que acaba d'arribar a Sant Cugat que celebrem aquest... En què consisteix aquest aplec?
Bueno, aquest aplec se celebrava sempre, i bueno, de tota la vida. Bueno, jo des que tinc ús de raó, el dia de Sant Medí...
Hi han dades des de 1730.
Ja, oh, jo encara no hi era. I llavors vull dir, és la festa, esclar, popular aquí al poble, i ja dic que era tot tancat, vull dir que era una festa gran, i clar, abans antigament encara era més. Llavors vull dir, tot el poble, és que Sant Medí anava tothom, veies, per exemple, els pagesos amb els carros, que agafa Sant Medí, bueno, tothom va passar el dia a Sant Medí, i bueno, i esclar, anaves... Sí, esclar, devia, sí, feien sardanes. Bueno, llavors hi havia una mica, però tampoc no masses paradetes que venien la fava. Esclar, vull dir, era molt minso, que dèiem, perquè, esclar, era festa aquí a Sant Cugat. Sí que venien els de Gràcia, jo recordo que venien, que els cavalls els deixaven, però, esclar, tampoc no venien molts. I me recordo que anaven vestits d'equitació per la llaçada que feien. Llavors, sí, el que hi havia a l'ermita era la missa. O sigui, hi havia sardanes i missa, i, bueno, i dinar i cap a casa. I ja està. El que passa que llavors el jovent...
S'avançava, no?
Anaven al Tibidabo. Després de dinar pujaven a peu, perquè esclar, tot això ho fèiem a peu, al Tibidabo. Jo em recordo que devia tindre cap al Tibidabo, que déu-n'hi-do, després d'estar allà tot el dia, havent dinat, doncs, fins a dalt a la Rabassa, amunt, fins a dalt a peu, fins al Tibidabo, llavors tornàvem en tren, i mira, a passar el dia a Sant Medí.
L'ermita de Sant Medí té una importància especial per vosaltres. Vosaltres us heu encarregat de restaurar-la, de posar-la maca, de tenir-la enllestida justament per una celebració com aquesta.
Sí,
no?
Sí. De mitjans del segle passat, Sant Cugat encara era un poble i l'ermita estava quasi abandonada, només servia per fer la romeria. Abans havia sigut església, però el 1950 només això que us estic dient. I el sacristà de l'església, Josep Vilatrabal, el Val, agafava gent, parroquians i gent del poble, perquè la cuidessin aquell dia, perquè la tinguessin neta. Agafava paletes, pintors i un transportista, esclar, perquè aquella l'ermita en l'anterior segle era tota blanca. Estava arrebossada, i hi havia esquerdes, guixarades, despreniments de l'arrebossat, i el Val, clar, volia fer goig perquè venia no solament a la romeria de Sant Cugat, sinó que també és la romeria de totes les colles de Barcelona. Doncs perquè quedés bé, contactava amb aquesta gent. I des d'aleshores que hi havia, entre aquesta gent hi havia ja molta gent de la penya Regalèssia. I aquí va començar una mica tot. Però, sobretot, quan la penya Regalèssia va començar a cuidar-se'n plenament de l'ermita, va ser amb la restauració, que això va ser l'any concretament el 1983, perquè hi va haver un petit esfondrament a la sacristia, i llavors sí, tota la penya Regalèssia, els veterans, perquè abans només eren els fundadors de la penya, van anar allà a reparar l'ermita els dissabtes. Ja començaven a haver-hi uns quants col·laboradors i a més a més van seguir tots els dissabtes. Tots els dissabtes van seguir per restaurar l'ermita. I tenim un gran apreci. I a més, cuidar la plec col·laborant amb l'Ajuntament de Sant Cugat.
Uh-huh. La jornada compta, abans ho explicava l'Àngels, amb les actuacions de la colla sardanista, de geganters, de caparrots, de bastoners, de castellers, del grup Mediterrània, de l'Escola de Música Tradicional. Clar, hi ha molta gent que hi participa d'aquesta festa. Com valoreu la implicació de les entitats de cultura popular de la ciutat amb aquest aplec?
No, és molt positiu, però exacte, com que n'hi ha tantes, també voldríem que no fos un repertori tot de tanta, amb extensió de cada una de les colles, sinó una petita representació, perquè hi ha molta, molta feina, hi ha amb poc temps disponible, i les colles de Sant Medir de Barcelona també tenen les seves necessitats, i voldríem més aviat que tot i que ens agrada molt totes aquestes colles tradicionals, pues que facin una, i ho està programat així, que facin només una representació de la seva tasca, per poder enllestir amb rapidesa i que les colles de Barcelona puguem, i nosaltres, puguem fer la llaçada després de la missa i continuar fent les nostres feines.
Sí, perquè abans tot això de castellers i tot això no hi havia res, eh? Només era... Estava concentrat a la sardana i la missa.
Exacte.
I prou. Sardanes i missa. Llavors, el que sí que la tornada a Can Borrell... Llavors, a Can Borrell hi havia sarau. O sigui,
un ball, oi? Un
hi havia alguna actuació.
Sí, això, la tornada, a Can Borrell hi havia parada, hi havia actuació a mig camí. Però, clar, has de comptar que a les 5 és fosc. A quarts de 6 és fosc. I, clar, a les 6 ja era negra nit. Una hora i mitja a peu, vull dir... Sí. Havies de... pràcticament quan acabaves de dinar ja marxaves, sí, de Sant Medí.
És que quan s'acaba el dinar que s'acaba,
sí,
la festa.
Sí, però bueno, clar, però... perquè llavors, clar, anaves a peu. Que abans, antigament, el camí aquest... abans les sardanes es ballaven a l'era, que hi ha a la casa aquella que hi ha, que llavors allà...
Arras de Can Borrell?
No, a Sant Medí.
A sota les escales.
A sota les escales, l'ermita, les sardanes, sí, eren,
sí,
allà.
Sí, sí.
I s'entrava, llavors van anar els nanos de la ciutat de los muchachos, i llavors ho van ballar, i llavors per això es ballen ara a dalt, a aquella plaça
el
que
han
fet, al Camp del Miracle. I per entrar a Sant Medí, en lloc d'ara que entres, bueno, i has d'anar cap a l'esquerra, llavors continuaves, i hi havia l'aqueducte aquell, un puntet petit, que només, sí, passaves, i entraves a Sant Medí per allà on hi ha l'alzina, per baix. I entraves inclús dintre el recinte aquell, jo recordo, sí, entrar, sí, sí, per allà.
Perquè no estava ballat.
No estava ballat.
S'envoltava tot l'edifici de baix.
Tot l'edifici.
Per la riera.
Per la riera, exacte.
I llavors s'arribava al roure, que l'alzina.
A l'alzina, aquest.
A l'alzina, sí. I llavors feies la pujada.
Sí.
Però et quedaves en aquesta, a l'era.
A l'era, a l'era,
a l'era,
sí.
Sí, sí, sí. Però això potser en reunem dels anys,
bueno,
60,
60,
fins a 60,
60
arribat així,
sí,
eh?
Sí.
Després es va recintar tot el que és la casa de baix,
exacte,
i ja es fa un altre camí.
Sí.
I la celebració ha evolucionat, com han evolucionat els temps, com hem evolucionat tots, parlàveu d'anar a peu. Hi ha molta gent que encara va,
sí,
a peu.
Sí, tant.
Però després hi havia molta gent que es va acostumar a pujar amb el cotxe. Ara els cotxes estan,
sí,
limitadíssims.
Limitadíssims, sí,
també,
sí.
També es feien focs, cadascú feia el seu foc.
Sí.
Ara també
està
controlat.
Però,
és diferent.
De fet, ara l'únic dia que es pot fer foc és el dia de Sant Medí. Però no el poden fer les persones.
Exacte.
La fa l'Ajuntament. L'Ajuntament porta unes barbacoes. Que, a més,
sí,
a més, fa ell mateix el foc. És a dir, que tampoc no el fem nosaltres, no, ningú.
És
ningú
un foc comunitari.
És un foc comunitari,
sí, però això...
fet i
sí,
fet per l'Ajuntament.
Això no fa tant temps, que es feia foc allà a dalt.
Bueno, a veure...
Bueno, vull dir, allà al Camp del Miracle, allà a sobre.
A sobre el Camp del Miracle.
Però, esclar, era l'únic dia que es podia fer foc,
sí,
que llavors havia...
Sí. Això
dir, no fa
és recent per tu, però són ja 10 anys, només.
Bueno, això de la barbacoa no fa molt,
Molt
vull
poquet,
dir que fa 10 anys,
sí,
o menys,
sí, sí,
menys.
Aproximadament.
Sí.
Però és l'únic dia que es pot fer foc a Sant Medí.
Inclús...
Que hi ha foc, vaja.
A veure, inclús, com que a vegades agafa Setmana Santa... Quan era divendres, que llavors antigament... Bueno, que deien que la bula, que no es podia menjar carn els divendres, el mossèn Juli, bueno, i a tot, la fulla parroquial posava que els que anaven a Sant Medí estaven exempts per menjar carn a Sant Medí.
Ah, sí?
Clar, perquè era divendres.
Mare meva.
Aquest any és carnaval, toca amb carnaval.
No, però vull dir...
Sí.
O sigui...
Sí. Ara, estava estudiat, estava
ara
planejat.
Ara això no es té en compte, això del menjar carn el divendres, sí, sí, i el dimecres, vull dir...
Permeteu-me dir una cosa, perquè...
Vinga, ràpid, va.
Perquè aquest any la penya Reglèsia ha tingut perdut dues baixes molt considerables. Hem perdut el Jaume Ambrós.
98 anys.
Que era el nostre informàtic, tot i tenint aquesta edat, ens feia molta feina. I després també el Biel Moreres, que el tenim retratat en el programa, que era una peça fonamental en la penya, que li dèiem, quan s'ingressa en la penya els hi donem un títol.
Però hem de dir que si per una banda heu tingut aquestes pèrdues que ara comentaves, Joan Manel, hem de dir que gratament heu incorporat ja fa un any, ara comentàveu, les dones.
Exacte, fa un any.
Sí, el dia de Sant Medir vam fer la inauguració oficial a Sant Medir.
De l'any passat.
De l'any passat, sí, ara farà un any.
I quantes dones sou?
A veure, hi ha dos grups. Hi ha un grup que són les sèniors.
Que les veteranes.
Les sèniors. Ah, bueno, sí.
Les més antigues, i llavors hi ha un altre grup